Són les 8. Molt bon dia a tothom.
Bon dia. La calor comença a apretar.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Avui és dimarts 10 de juny del 2025. Avui al Supermatí expliquem que Palafrugell ha demanat a la Generalitat més suport i més claredat en la gestió del litoral. Que Begur arrenca la temporada de platges amb novetats per fer-les més accessibles i sostenibles, i Palamós ha convocat un taller ciutadà per triar com es gastaran 200.000 euros dels pressupostos municipals. I un incendi en un pis de Palamós deixa 5 persones ferides, totes menys greus. No han arribat a ser greus. I a Platja d'Aro, una operació policial ha comissat més de 2.700 peces falsificades al mercat. Parlàvem l'altre dia amb l'alcalde de Platja d'Aro de tota l'operació que volen fer al voltant del mercat municipal, també per eliminar botigues i parades que venen productes falsificats. Doncs vinculat amb això, amb aquesta notícia que explicarem avui al Supermatí, les 8 del matí ens escoltes a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal i també Ràdio Begú. Això és el Supermatí. Moment de la meteo. Isaac Vilà, bon dia.
Bon dia, Dani.
Coneguem quin temps hem d'esperar per avui.
Sens dubte, el que haurem d'estar pendent serà del termòmetre aquesta setmana, aquest llarg del dia, perquè arriba una calorada. Tindrem temperatures pràcticament caniculars del mes de juliol a principis de juny. És normal que el mes de juny faci una mica de calor, però no aquests valors pràcticament de canícula del mes de juliol o del mes d'agost. Per tant, haurem de suar la cansalada perquè ens arriba calor aquests propers dies. Avui dimarts ja començarem, ja notarem un increment del termòmetre amb valors de 30 graus a l'interior, sempre més suaus a la costa i amb sensació de xafogó, però és que a partir de dimecres tornarem a tenir valors al voltant dels 35 graus a l'interior, per exemple, a la Bisbal de l'Empordà, 35 graus o fins i tot superiors als darrers dies. Per tant, calor important, tant de dia com de nit. A la nit també nits tropicals amb xafogó a la costa. Per tant, haurem de suar la cansalada. Amb tot aquest enrenou, mar ben tranquil i fins i tot amb vents ben fluixos de garbí. Per tant, a suar la cansalada aquests propers dies.
Gràcies, Isaac, per dir alguna cosa. Avui al Supermatí entrevistarem l'Aitor Quini. És el comissari de l'exposició Ritme i Matèria, dedicada a l'escultor Marcel Martí. I avui, com cada dimarts, parlarem de llibres amb la Maria Teresa Calabús de la llibreria El Cucut de Torroella. Tot això de seguida, però abans saludem els periodistes que ens acompanyen cada matí. Carla Saló, bon dia.
Hola, bon dia.
Oriol Bernà.
Hola, com esteu?
Mariona Fernández.
Hola, bon dia.
I jo mateix, que sóc en Dani Cortés.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
L'Ajuntament de Palafrugell i la Generalitat han acordat millorar la coordinació per una millor gestió del litoral. L'Ajuntament s'ha reunit amb la Generalitat per agilitzar la tramitació dels serveis de temporada, millorar els camins de ronda i reforçar la coordinació entre administracions. A la trobada s'ha destacat la necessitat d'estabilitzar criteris i avançar cap a una xarxa coherent de camins de ronda, també, i col·laborar en espais com la taula de cogestió marítima del Baix Empordà. Parlant del litoral, Begur comença la temporada de platges millorant l'accessibilitat, la sostenibilitat i la qualitat dels serveis.
Ho fa amb l'objectiu de garantir una bona experiència per a tothom. El regidor de Medi Ambient i Platja, Jordi González, ha destacat que enguany s'han fet esforços per mantenir unes platges més accessibles, netes i segures.
Palamós impulsa una nova fase de participació ciutadana per decidir on s'invertiran 200.000 euros del pressupost municipal.
Aquest dissabte 14 de juny, de 10 del matí a 1:15 del migdia, es farà un taller ciutadà per prioritzar les propostes. L'activitat tindrà lloc als locals municipals de les Galeries Carme, al carrer de Didac Garrell.
A Palamós també 5 persones han acabat ferides en un incendi en un pis.
El cos de bombers va rebaixar la intensitat de les flames, mentre un equip va accedir al pis per extingir i confirmar que no hi havia ningú a l'interior. Alguns dels veïns havien sortit, però a causa del fum els bombers van demanar als que no ho havien fet que es confinessin a casa seva per evitar el fum de l'escala.
Han decomissat roba i calçat falsificat valorat en més de 200.000 euros al mercat de Platja d'Aro.
La policia local i la Guàrdia Civil han comissat prop de 2.700 peces de roba i bambes falsificades al mercat de Platja d'Aro. El valor del material supera els 200.000 euros i s'han denunciat dos paradistes per un delicte contra la propietat industrial.
Palafrugell se suma al Dia Internacional contra el Maltractament a la Gent Gran amb una setmana d'activitats de sensibilització. Hi haurà xerrades, debats i una caminada reivindicativa aquest diumenge, acompanyada d'una lectura de manifest, un ball i pica-pica. L'objectiu és donar visibilitat a les violències que pateixen moltes persones grans i promoure el benestar i la dignitat. 85 minuts. Ha mort Néstor Sánchez Guerrero als 88 anys, reconegut pintor i aquarel·lista de Sant Feliu.
Era molt estimat a la ciutat, on havia participat en nombroses iniciatives culturals i associacions locals. A més de la pintura, va fer importants descobertes arqueològiques. Va participar en l'excavació de jaciments de la Selva i del Massís de l'Ardenya, on va col·laborar amb l'investigador Lluís Esteve, el seu germà Joan Sanchís i altres experts.
Cesc Magani Santacruz és el nou cap de gestió de projectes del Servei de Salut Integrats del Baix Empordà.
Aquesta nova figura impulsarà projectes estratègics per millorar la qualitat assistencial, la gestió clínica i la innovació tecnològica. Entre les seves funcions hi ha liderar, planificar i fer seguiment d'aquests projectes.
I en l'àmbit cultural, el Festival Clàssic Pals celebrarà aquest estiu la seva quarta edició. Entre el 2 i el 17 d'agost, l'Església de Sant Pere tornarà a acollir 4 concerts de música clàssica.
El festival manté la voluntat de consolidar Pals com un referent cultural a l'Empordà. La directora artística de la mostra, la pianista Emma Straton, destaca que l'objectiu és combinar el talent local amb la presència d'artistes de projecció internacional.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Del Baix Empordà i també més enllà, perquè estan passant força coses. Per exemple, que creix la pressió sobre el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, després que el Tribunal Suprem l'hagi deixat a un pas del judici per revelació de secrets. Tot i això, manté que no pensa dimitir i compta amb el suport del govern espanyol. El Tribunal Constitucional comença aquesta setmana la deliberació definitiva sobre la llei d'amnistia. El president del Tribunal, Conde Pompido, ha reservat 5 dies complets a finals de juny per votar la ponència en un tribunal que està dividit. El president dels Estats Units, Donald Trump, i el governador de Califòrnia, Gavin Newsom, estan enfrontats per les protestes a Los Angeles. El desplegament de la Guàrdia Nacional ha acabat als tribunals amb una demanda del governador contra la Casa Blanca. Una periodista australiana ha rebut l'impacte d'una bala de goma mentre cobria les protestes a Los Angeles. L'incident ha provocat una reacció política a Austràlia i ha reobert el debat sobre la seguretat dels professionals de la informació. Israel ha interceptat el vaixell que portava ajuda humanitària per Gaza i una dotzena d'activistes a bord, entre ells Greta Thunberg. L'activista ha denunciat que han estat segrestats en aigües internacionals. I ha mort als 86 anys Frederick Forsyth, autor dels bestsellers com Chacal o Els gossos de la guerra. Va ser pilot de l'exèrcit britànic, periodista i col·laborador del Servei d'Intel·ligència Exterior del Regne Unit. Són les 8 i 8 minuts d'avui, dimarts 10 de juny del 2025. De seguida parlarem amb l'Aitor Quini, que és comissari de l'exposició Ritme i Matèria, dedicada a l'escultor Marcel Martí, que s'ha inaugurat aquest cap de setmana passat al Museu de Can Màrio Vilacases de Palafrugell. I avui, com cada dimarts, també parlarem de llibres amb la Maria Teresa Calabús de la llibreria El Cucut. Abans, però, el comentari. Avui el comentari ens l'envia en Pere Carreras.
Arriba el mes de juny amb majúscules i a Sant Feliu de Guíxols veuen com el nom del mes adquireix un sentit més profund que dona sentit al seu himne de ciutat. La sardana Juny, de Juli Garreta, és, des de fa 15 anys, l'himne de Sant Feliu. I és precisament aquest mes quan els enèrgics compassos i la força que transmet aquesta peça tenen més sentit que mai. El geni creatiu de Garreta es va inspirar en la cega, en la força, en el dinamisme, en l'acció. I d'alguna forma, aquesta ciutat frontera entre la Selva i l'Empordà reviu cada juny una explosió creativa. Qualsevol ciutat del món, i Sant Feliu també, té els seus problemes, els seus defectes, perquè com tot és una creació humana. Però els colors de juny en aquest indret són ben propis. Caldria captar-los i traslladar-los a les aplicacions informàtiques, a les aplicacions dels mòbils. Bé, ho sabeu, a Instagram hi ha un filtre que es diu París, Tòquio, Rio, o un altre que es diu Los Angeles. Si aconseguíssim crear un filtre propi que captés l'essència d'un mes de juny a Sant Feliu, es publicarien fotos vives, enèrgiques i especialment molt autèntiques. I si no s'aconsegueix crear aquest filtre, la solució és ben senzilla. Aneu a Sant Feliu i feu qualsevol foto on us hi porti la vista. Sense fer res més, ja tindrà aquest toc tan propi.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Les 8 i 10 minuts, Ed Sheeran, Azizam.
Just a game, come and play.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
2 minuts i arribarem a 8:15 del matí, és dimarts 10 de juny del 2025. Per commemorar el centenari del naixement de l'escultor i artista Marcel Martí, el Museu de Can Màrio de Palafrugell de la Fundació Vila Casas presenta l'exposició Ritme i Matèria, un viatge per la trajectòria d'aquest reconegut artista de l'escultura catalana del segle XX. La mostra es va inaugurar aquest dissabte, però es podrà visitar fins al 23 de novembre. I per parlar de l'artista i de l'exposició, ens visita el seu... Bé, ens visitava el seu comissari. Ja podeu sentir que hem perdut la connexió. Ara tornem.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Except when I get hit with rejection. To turn me down, well that's just unethical. I'll turn into someone you're scared to know.
Sabrina Carpenter sempre ens ve a rescatar i ens ha vingut a rescatar en aquest error que hem tingut amb aquest tall del telèfon, però tornem-hi. Un quart, ara mateix un quart clavat de nou. I com us deia abans, parlem de l'exposició Ritme i Matèria que s'inaugura al Museu de Can Màrio de Palafrugell. Ens visita el comissari de l'exposició, l'Aitor Quinei. Com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia. Moltes gràcies.
Marcel Martí és l'obra, és l'artista que s'homenatja al Museu de Can Màrio en aquesta exposició que durarà tot l'estiu i fins al novembre. Marcel Martí, qualificat com un dels millors escultors del segle XX de Catalunya i que va viure i, de fet, morir també a Palafrugell, no? Si no m'equivoco.
Exacte, correcte, sí, sí.
Fes-nos, si és que és possible, però en pocs minuts, un resum de qui era, per què és important pel món de l'escultura, pel món artístic de tot el país, la figura d'en Marcel Martí.
Doncs, mira, Marcel Martí està considerat, va ser considerat molt aviat, des de la seva primera exposició d'escultures, el 1959, com un dels renovadors de l'escultura catalana de postguerra, juntament amb Josep Maria Subirachs. De fet, va ser el més important a nivell primer figuratiu, val? Perquè va tenir va mostrar les seves obres primer en col·lectives, com el Salón d'Octubre i el Salón de Maig, i posteriorment doncs, en aquesta monogràfica. Des de la col·lectiva a la monogràfica, que van passar 3 anys, doncs, va fer un canvi radical, va passar de la figuració, diguem-ne, com també li va passar a Subirachs, va passar de la figuració a l'abstracció. Sempre tenint en compte, en aquell moment que es parlava de figuració i abstracció, no?, que hi havia una confrontació, doncs Marcel Martí creava que aquesta confrontació era falsa, perquè ell, tot i ser un escultor abstracte, doncs partia sempre de la natura i del cos humà, tot i que sempre ho idealitzava i ho sintetitzava en figures menys concretes que la pròpia figuració. Mm-hmm. I a partir d'aquí, doncs, es converteix també en un dels primers en fer obra pública. Subirachs va ser el primer en tenir una obra pública abstracta a Barcelona i Marcel Martí, doncs, va ser el segon.
És pública, encara està als carrers de Barcelona?
Encara estan, sí, no només als carrers de Barcelona, sinó a Girona, a Palma de Mallorca, a les autopistes, a Estats Units també. Vull dir que ell va fer unes 22 escultures públiques monumentals, diguem-ne, val? I per això té aquesta importància. Sí.
Ell va néixer a l'Argentina. Com arriba a Palafrugell?
Bueno, Palafrugell és el final, Ell va néixer a l'Argentina per una casualitat, diguem-ne, perquè els pares van anar-se cap allà durant uns anys, va néixer el 2025, el 1925, però de seguida, amb 3 anys, els pares tornen i ell, doncs, torna a Barcelona també. A partir d'aquí, la seva biografia és molt densa, diguem-ne. Ell, com que té la nacionalitat argentina i espanyola, té la possibilitat de poder creuar la frontera amb França i això li va facilitar molt l'anada a París. En un primer començament, ell va ser pintor i dibuixant, val? Però un cop a París, que entra en contacte amb uns quants escultors ja prou coneguts, doncs canvia i decideix doncs, deixar la pintura i dedicar-se a l'escultura. Mai, però, i això ho hem volgut ressaltar molt en aquesta exposició a Can Màrio, mai va deixar de dibuixar. Val? El dibuix per a ell era no només era una eina d'ajuda cap a l'escultura, sinó que era una tècnica en si mateixa, val? I de fet tots els dibuixos que tenim a l'exposició, que són molts, dibuixos, monotips, aiguaforts, gravats, etc., tots estan signats, val? Llavors, ja és quan torna de París cap al 1958, que decideix dedicar-se a l'escultura i ja va ser un no parar. A partir de la seva primera exposició, com ja he dit, fa una carrera realment fulgurant fins als anys 90. Mm-hmm. I ell va anar tenint, sempre estava molt, li agradava molt la natura, i llavors va anar comprant-se tallers i masies, a cursar, etcètera, i al final va arribar a Palafrugell, on va morir ja gran.
Uh-huh. Si haguéssim de definir en paraules el tret característic clau de les escultures de Marcel Martí, quin seria?
Doncs mira, jo crec que seria el de ritme i matèria, que és justament el títol que li hem posat a l'exposició. Aquest títol parteix justament de la seva primera obra pública en ferro, que és la ritme i projecció, val? que la situa en la placeta de Montbau. És un projecte coral, és un projecte de l'any 61, en el qual no només està aquesta cultura, sinó tota la placeta és una reorganització urbanística de l'Ajuntament del moment. Llavors, Marcel Martí va tenir en compte no només la seva escultura, sinó com es podia veure a partir d'on es veia i que estigués fent un diàleg continu amb l'arquitectura. I doncs és aquest ritme, és aquesta matèria. I la matèria, òbviament, perquè Marcel Martí va tocar-les totes, des de la fusta, el ciment, el guix, el ferro, la pedra, el bronze, la ceràmica. Doncs per a ell era molt important el tema de la matèria, perquè deia que era la matèria qui li organitzava a ell, qui li manava a ell les formes, d'acord? I de fet, ell feia rèpliques de les escultures de les seves peces en diferents materials per veure la diferència, no? I constatar, de fet, aquesta diferència al cap del temps. Uh-huh. Sí, sí.
De tota l'exposició al Museu de Can Màrio, què és el que no ens podem perdre?
Doncs, res. Mira,
això ho responeu sempre, però vull que em diguis, mira, és que a mi m'agrada especialment aquesta.
A mi m'agrada especialment la primera part. La primera part tenim unes escultures dels anys 56-57 que són realment meravelloses i que mai s'havien exposat. Són escultures de propietat d'un col·leccionista, del més gran col·leccionista de Marcel Martí, no només d'escultures, sinó també de dibuixos i obra gràfica. I en aquesta sala, que diguem-ne és la segona, primer hi ha un gabinet de dibuix, en aquesta sala trobem aquestes escultures que es van poder veure a la primera exposició i ja no havien sortit mai. Per què? Perquè el col·leccionista les va comprar directament a la família de Marcel Martí, que estaven al seu taller i no havien sortit. I de fet hi ha dues o tres, hi ha dos caps, per exemple, un de bronze i un de ceràmica, que no s'havien exposat mai. Doncs per mi com a comissari, o com a comissari e historiador de l'art, sempre ha estat molt important els inicis dels artistes, no? com plantejaven la seva obra, com van plantejar la seva obra al començament de tot i a partir d'aquí la seva evolució. Doncs en aquesta exposició és a partir d'aquesta sala, que arriba fins a 1960, després ja fora un seguit de documentació que explica aquesta exposició, hi ha una paleta, hi ha una paleta de pintor de Marcel Martí que és simbòlica per mi en aquesta sala, que indica que Marcel Martí el 1953 la va regalar aquesta paleta a la Paulina Invert. I per mi és un símbol del seu traspàs a l'escultura. Deixa la paleta, la regala, deixa la pintura, De fet, descobreix part de la pintura que havia fet fins al moment, l'abandona i comença amb l'escultura. Aquesta és per mi la sala més important de l'exposició.
Doncs no ens ho perdrem. Em deies que bona part de les obres, o gran part de les obres que es veuen a l'exposició, venen d'un col·leccionista privat.
Sí, no només d'ell, sinó també d'uns quants, val? Els noms dels quals estan als crèdits de l'exposició. I sí, el col·leccionisme, ja ho sabem, que a Catalunya ha estat i és molt important, val? I sempre, almenys la meva experiència amb els col·leccionistes d'aquí, doncs, és molt bona, és molt positiva, són molt generosos a l'hora de prestar, sobretot en una figura com Marcel Martí, en una antològica, en una commemoració del centenari, doncs van entendre que era important, doncs, que estiguessin totes aquestes escultures i dibuixos, sí.
Aquesta, si no m'equivoco, és una mostra, evidentment no, és evidentment una mostra on es pot veure únicament aquesta artista, però no s'havien fet gaires exposicions d'aquest tipus fins ara.
Bé, a Can Màrius sí que s'han fet, no? S'han fet monogràfiques. Es va fer fa un parell d'anys també una dedicada a Subirachs. Uh-huh. L'any passat es va fer una al Jordi Artigas també. Uh-huh. Sí, la Fundació Vila Casas no només fa exposicions d'escultures actuals, sinó que també vol fer de recuperació històrica de bons escultors, diguem. Sí, sí.
I tu personalment com arribes a la figura de Marcel Martí?
Doncs, com que estudio l'art de postguerra a Catalunya i a Canàries, jo soc de Gran Canària, però estic aquí a Barcelona des de fa molts anys, doncs sempre m'ha interessat tot el que està al voltant del començament de l'art, de la renovació, no? Que, com sabem, més o menys se situa a partir de 1948, amb l'inici del Salón d'Octubre i la creació del grup Lauvalset, etc. Doncs Marcel Martí, evidentment, també està dins de tota aquesta època.
Hem parlat amb l'Aitor Quiney, que és el comissari de l'exposició Ritme i Matèria al voltant de l'obra de l'escultor i artista Marcel Martí, que es pot visitar al Museu de Can Màrius de la Fundació Vila Casas de Palafrugell fins al 23 de novembre. Aitor Quiney, moltíssimes gràcies i que tingui molt bon dia.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Ara mateix, menys de 2 minuts i arribarem a 8:45 del matí, és dimarts 10 de juny del 2025. L'Ajuntament de Palafrugell s'ha reunit amb la Generalitat de Catalunya per millorar la gestió del litoral i establir una col·laboració més àgil i efectiva entre administracions. A la trobada hi van assistir l'alcaldessa Laura Millán i el regidor de Medi Ambient Xavier Rangel, juntament amb la directora general de Polítiques del Litoral, Kiriet Mercado, i el subdirector general de Coordinació d'Actuacions del Litoral, amb Tons Rurals i Muntanya, Xavier Berga. Un dels punts centrals de la reunió va ser la tramitació dels serveis de temporada, com ara els camps de boia, una gestió que des del consistori es considera excessivament complexa i inestable. L'Ajuntament, de fet, ha demanat més claredat i més continuïtat en els criteris que s'apliquen cada any. També s'ha posat sobre la taula la necessitat de rebre suport per al manteniment i la millora dels camins de ronda. Els representants de la Generalitat han avançat que estan treballant en una nova línia d'ajuts adreçada als ajuntaments que assumeixen aquestes tasques, amb l'objectiu de donar coherència i continuïtat a la xarxa de camins costaners de Catalunya. Les dues administracions coincideixen en la voluntat de treballar amb visió a llarg termini i coordinadament per afrontar els reptes que planteja la gestió del litoral. La col·laboració es podria vehicular també a través de la taula de cogestió marítima del Baix Empordà, que és un espai de participació en el qual l'Ajuntament de Palafrugell hi està implicat.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Begú arrenca la temporada de platges amb l'objectiu de millorar l'accessibilitat, la sostenibilitat i la qualitat dels serveis.
Ho fa amb l'objectiu de garantir una bona experiència per a tothom. El regidor de Medi Ambient i Platges, Jordi González, ha destacat que enguany s'han fet esforços per mantenir unes platges més accessibles, netes i segures. L'Ajuntament vol que el litoral de Begú sigui un referent en sostenibilitat i inclusió. Una de les novetats més importants d'aquesta temporada és la instal·lació de noves passeres de fusta a la platja de Sarriera i el Racó. Aquestes passeres permeten l'accés de persones amb mobilitat reduïda i de les quals utilitzen cadira de rodes. També s'han habilitat espais d'ombra per garantir una estada més còmoda. A les platges de Sarriera i Satuna es mantenen les línies de vida. Aquest sistema de cordes dins l'aigua facilita l'entrada i la sortida al mar de les persones amb dificultat de mobilitat. A més, el servei de bany assistit amb cadira amfíbia estarà disponible a les platges del Racó, Sarriera, Satuna i Aigua Blava. Aquest servei l'ofereix la Creu Roja i comptarà amb personal especialitzat. Després de diverses temporades sense poder oferir dutxes per la sequera, d'altra banda, enguany es recupera aquest servei. Les dutxes estaran en funcionament a les platges del Racó, Sarriera, Aigua Freda, Satuna i Aigua Blava gràcies a la millora dels nivells d'aigua.
Ja passem un minut de 9:15 del matí, dimarts 10 de juny del 2025. Palamós impulsa una nova fase de participació ciutadana per decidir la inversió de 200.000 euros del pressupost municipal. Aquest dissabte a les 10 del matí, de 10 del matí a 12:15 del migdia, es farà un taller ciutadà per prioritzar les propostes, les idees per participar en aquest procés participatiu per escollir el pressupost municipal. L'activitat, aquest taller, tindrà lloc als locals municipals de les Galeries Carme, al carrer de Didac Garrell.
Els participants escolliran entre 58 propostes que van sorgir d'un procés iniciat al març. En aquella fase, els veïns van presentar un total de 122 idees a través de butlletes, la plataforma Decidim i reunions veïnals. Després de la validació tècnica, s'han seleccionat les propostes que es debatran aquest dissabte. Les propostes inclouen convertir el Mas Oliver de Sant Joan en un espai polivalent, millorar la via verda, instal·lar fonts d'aigua potable i càmeres a les platges, augmentar l'habitatge social i renovar les voreres. També es proposa crear un nou model de papereres, arranjar aparcaments, millorar la retolació dels carrers, instal·lar nous parcs infantils, més lavabos públics i un local social per a joves. Durant el taller, els participants treballaran en grups per prioritzar aquestes idees. Finalment, per consens, es decidiran les 12 propostes que passaran a la votació popular prevista per al setembre. Les persones interessades poden confirmar l'assistència enviant un correu electrònic a l'adreça participació.ciutadana@palamos.cat o un missatge de WhatsApp al número 696 176 424 indicant quantes persones hi assistiran.
Cinc persones acaben ferides en un incendi en un pis a Palamós. L'incendi va passar aquest diumenge, ha deixat cinc persones menys greus. Diumenge, pràcticament a les 12 de la matinada, quan els bombers van arribar al foc al carrer de Santa Marta, es van trobar un incendi totalment desenvolupat a la primera planta d'un edifici de tres plantes. El cos de bombers va rebaixar la intensitat de les flames mentre un equip va accedir al pis per extingir i confirmar que no hi havia ningú a l'interior. Alguns dels veïns havien sortit, però a causa del fum, els bombers van demanar que els que no havien sortit que es confinessin dins de casa seva per evitar el fum de l'escala. El foc va afectar completament tres habitacions i el passadís, i la temperatura i el fum van afectar el bany, el menjador i la cuina. En apagar el foc, es va revisar l'escala i els pisos per valorar l'estat de les persones confinades, ja que algunes d'elles havien acabat als balcons per l'excés de fum dins dels seus habitatges. Finalment, el cos de bombers va ventilar els habitatges i la zona de l'escala. Els equips dels bombers van enviar 7 dotacions per apagar l'incendi. El Servei d'Emergències Mèdiques de la Generalitat va atendre i traslladar 3 dones i 2 homes menys greus a l'Hospital de Palamós. Recordareu que fa unes setmanes parlàvem, fa uns dies, de fet, em sembla que era la setmana passada, parlàvem amb l'alcalde de Platja d'Aro per parlar de l'objectiu que tenen de retallar el número de parades del mercat municipal, del mercat dels divendres. Un dels motius és que consideraven que hi ha força parades que venen productes falsificats. Doncs bé, ara hem conegut que s'ha fet una operació policial a Platja d'Aro i s'han recollit més de 2.700 peces falsificades al mercat setmanal.
La Guàrdia Civil i la policia local de Platja traslladar-ho han intervingut unes 3.000 peces de roba i 97 parells de bambes falsificades durant una inspecció al mercat setmanal. El valor estimat del material comissat supera els 217.000 euros. L'actuació es va fer divendres passat amb la participació de 22 agents dels cossos policials. Les inspeccions van detectar parades amb una gran quantitat d'articles que imitaven marques comercials conegudes. Dos paradistes han estat denunciats i s'enfronten a un delicte contra la propietat industrial. L'operatiu forma part del dispositiu per combatre la venda de productes falsificats a la Costa Brava durant la temporada alta.
Vuit i 35 minuts. Palafrugell commemora el Dia Internacional contra el Maltractament a la Gent Gran amb una setmana plena d'activitats per reflexionar i visibilitzar-ne la vulnerabilitat. Sota el lema «Soc gran, no invisible», el municipi proposa, des d'avui fins al dissabte, diumenge de fet, activitats, diverses accions per conscienciar sobre els drets de les persones grans i els abusos que encara pateixen. El programa comença avui amb una xerrada a càrrec de la psicòloga del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, Glòria Pla, sobre els tipus de maltractament que poden afectar la gent gran. Serà a les 6 de la tarda al local social de la gent gran. Demà dimecres i divendres hi haurà activitats internes a l'asil Nostra Senyora de Montserrat i al centre Palafrugell Gent Gran. Es llegiran diversos casos, debats i documentals. A més, dijous, és dia 12, el sergent de la policia local, Didac Martínez, parlarà sobre seguretat i suport de la gent gran a l'Esplai La Caixa, també a les 6 de la tarda. El plat fort, però, arribarà diumenge, 15 de juny, amb una jornada lúdica i reivindicativa que començarà a 11:15 del matí al local del Consell de la Gent Gran. Des d'allà començarà una passejada fins a Plaça Nova i tot seguit, a 11:45, es llegirà el manifest institucional i es farà una exhibició de Zumba amb música a càrrec d'Oswald Studios. La jornada es tancarà amb un pica-pica obert a totes les persones participants dins l'Esplai de la Caixa. I 37 minuts, ha mort Néstor Sánchez i Guerrero, als 88 anys, reconegut pintor i aquarel·lista de Sant Feliu. Era molt estimat a la ciutat, on havia participat en moltes iniciatives culturals i també en associacions locals.
A més de la pintura, va fer importants descobertes arqueològiques. Va participar en l'excavació de jaciments de la Selva i del Massís de l'Ardenya, on va col·laborar amb l'investigador Lluís Esteve, el seu germà Joan Sanchís i altres experts. Aquestes troballes el van convertir en col·laborador habitual del Museu d'Història de la ciutat de Sant Feliu de Guíxols. El museu li va retre un homenatge el passat desembre. També hi havia impartit classes d'aquarel·la a dependències municipals, on va formar nombrosos alumnes. Al febrer del 2024, l'Ajuntament va inaugurar un cicle d'exposicions d'artistes locals mostrant les seves darreres creacions al vestíbul del consistori.
Cesc Magani Santa Cruz ha començat aquest mes de juny com a cap de gestió de projectes de la salut del Baix Empordà. Aquesta nova figura impulsarà projectes estratègics per millorar la qualitat assistencial, la gestió clínica i la innovació tecnològica.
Entre les seves funcions hi ha liderar, planificar i fer seguiment d'aquests projectes. També treballarà amb equips multidisciplinaris per garantir l'eficiència en la comunicació i la millora contínua dels serveis de salut. Magan és de Palamós i és diplomat en infermeria per la Universitat de Girona. A més, ha completat diversos màsters i cursos en gestió d'equips i sanitat. Està vinculat a l'entitat des de fa més de 30 anys. Va treballar 15 anys com a infermer a l'Hospital de Palamós i ha estat durant 21 anys director tècnic a la Fundació Palafrugell Gent Gran.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9. Repassem el que passa a casa nostra i et descobrim les novetats, els personatges i els espais més destacats del Baix Empordà.
El Festival Clàssic Pals celebrarà aquest estiu la seva quarta edició. Entre el 2 i el 17 d'agost, l'Església de Sant Pere tornarà a acollir 4 concerts de música clàssica. El festival manté la voluntat de consolidar Pals com un referent cultural a l'Empordà.
La directora artística de la mostra, la pianista Emma Straton, destaca que l'objectiu és combinar el talent local amb la presència d'artistes de projecció internacional.
De talent local, però també, de fet, estem més fora que dins, no? Però sí que és veritat que, doncs això és bastant tan curiosa. Una de les coses que també em va moure fer aquest festival és que, home, en el mateix carrer de Pals que hi hagi dues persones que es dediquen professionalment a la música clàssica, que tampoc és potser el més comú, és bastant significatiu, no?
El programa d'enguany començarà amb l'actuació del quartet de saxos Cape Yard. El grup celebra el seu desè aniversari amb una gira europea i farà parada a Pals. El segon concert estarà protagonitzat per la pròpia Emma Stratton, que oferirà un recital de piano vinculat al seu primer disc, Sidnesi. El tercer concert es farà en col·laboració amb el Festival de la Xerbertiada, un acord que es manté des de la segona edició del festival. Finalment, la cloenda anirà a càrrec d'una representació d'òpera. La soprano Laura Coll actuarà acompanyada d'un grup de 6 músics sota la direcció artística de Federico Figueroa.
Estem molt contents realment de la programació d'aquest any perquè, per tant, seguim consolidant doncs, la filosofia que ja teníem des del primer dia. És a dir, per una banda, potenciar el talent local i donar oportunitats a companys i persones al territori, però per l'altra també col·laborar amb artistes de projecció internacional, que també és un avantatge, no? I un orgull pel nostre poble tenir-los aquí.
Els concerts es faran a l'Església de Sant Pere, un espai que ofereix una acústica òptima per a la música clàssica i un format íntim per unes 150 persones. Segons els organitzadors, aquest ambient de proximitat ajuda a apropar la música clàssica a tot tipus de públic. El Festival Clàssic Pals ha crescut des dels seus inicis. La proposta es presenta ara com una coorganització de l'Associació Cultural de Pals i l'Ajuntament. Aquesta col·laboració ha donat més solidesa i continuïtat al projecte.
Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9.
De seguida connectarem amb Torroella de Montgrí per parlar de llibres amb la Maria Teresa Calabús, però abans, dins de l'àlbum Paraigudistes, que acaba de sortir fa menys d'un mes, els Catarres publiquen Fins divendres.
I em dic i em repeteixo que no és una altra cançó d'amor. Seran dilluns molt llarg fins divendres, però tots dolç cada segon d'espera. I potser no som els únics, però no és una altra història d'amor. Sembla mentida que tu i jo siguem fruits de l'atzar, tan fets a mida que no pot ser casualitat. Tot el que ens falta i tot el que ens cal ja no pot ser més clar. Sentim que res pot fer-nos mal, no puc deixar-ho escapar. Ja no puc ni pensar que existeixi un amor igual. Llegeixo el primer missatge, com que es persiga per assegurar-se que per molt que ho sembli això no és un altre somni d'amor. Sembla mentida que tu i jo siguem fruits de l'atzar, tan fets a mida que no pot ser casualitat. Tot el que ens fa i tot el que ens cal ja no pot ser més clar. Sentim que res pot fer-nos mal, no puc deixar-ho escapar. Ja no puc ni pensar que existeix. Sé que duri poc, però potser ho sigui tot. Qui sap què portarà demà? El millor sempre es troba quan no ho estàs buscant. En el moment més fosc, el sol és més a prop i sortirà sense avisar. El millor sempre t'arriba quan no estàs esperant. Tot el que falta i tot el que ens cal ja no pot ser més clar. Sentim que res pot fer-nos mal, no puc deixar-ho escapar. Ja no puc ni pensar que existeixi un amor.
Cançó optimista dels Catarres per obrir aquest dimarts 10 de juny del 2025. Anem cap a Torroella ara mateix. Per parlar de llibres, amb la llibreria del Cogut de Torroella, amb la Maria Teresa Calabús. Com estàs? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com va?
Bé.
Bé.
Molt bé, sí. Sí, sí, aquest cap de setmana me l'he passat immersa en una novel·la negra. Que,
ah, sí?
Encara us explicaré. Sí, bueno, és la debilitat, eh?
Ja.
Vull dir, és el que més em distreu. I de tant en tant, després d'una època d'estrès, o com vam fer inventari tota la setmana, i vaig pensar, lo típic, no? Quan creus que et mereixes un premi, dius, ah, no, ara avui sí que me mereixo una bona intriga i desconnectar tot bé. I és el que vaig fer.
Ben fet,
molt bé. I aquest diumenge passat, i res, ja em queda poc, no us puc fer spoiler perquè no sé el final jo encara, però bé, us volia parlar d'una novel·la d'uns autors suecs. El títol és Gallable Misteriosa, acaba de ser publicat a Salamandra.
Com que s'ha tallat amb el títol? Com?
Ah, La llave misteriosa.
La llave misteriosa, perfecte.
Llavors està publicat a l'editorial Salamandra Narrativa. L'editorial Salamandra en aquests moments és pionera en la novel·la negra, bueno, altres evidentment, però a l'hora de trobar autors bueno, de prestigi i una mica desconeguts, es pot encertar-ho molt. En aquest cas, els autors, probablement hi hagi gent que els coneixi, perquè són un matrimoni que treballen amb, escriuen amb pseudònim. Fins ara havien publicat amb el nom de Lars Kepler i tenen ja 9 novel·les publicades amb un inspector. En aquest cas comencen, i això també m'agrada, parlar d'uns inicis d'una nova col·lecció. En aquest cas es diuen Alex Andoril, és a dir, han canviat el pseudònim i han començat una saga amb una detectiu privada, una dona que ha patit un accident, que coixeja i que té dolors en el cos, dificultats a l'hora de mobilitat, però, evidentment, una capacitat d'observació important, que això a la gent lectora de novel·la negra agrada perquè no hi ha mentides. És a dir, el que quan interroguen un personatge, ell escolta el mateix que nosaltres llegim. I en el moment de fer-ne l'anàlisi, ens descobreix el que no hem vist. Vull dir, evidentment, per això era l'inspectora i nosaltres no. Però, així com hi ha novel·les que a vegades es treuen de la màniga a mitja novel·la o cap al final una informació que no ens han donat, en aquest cas això no està passant. I a mi m'agrada molt, perquè és una manera d'implicar-nos els lectors amb saber que aquest autor no t'està enganyant, en aquest cas aquests autors no t'estan enganyant, i que et posen a l'abast la informació perquè tu puguis jugar una mica detectiu. La novel·la és una història curiosa, arrenca de manera que un home d'un gran imperi familiar d'una empresa de fusta i d'explotació de la fusta es presenta en el despatx d'aquesta detectiu amb una imatge que té en el seu mòbil d'un home amb el cap tapat, lligat i aparentment mort. És una imatge que hauria d'haver fet ell, perquè està en el seu mòbil i no li han enviat, sinó que s'ha fet a partir d'aquell mòbil, però ell aquella nit havia estat bevent i havia estat fins a perdre una mica el coneixement i no sap si aquella imatge la va fer ell o li va fer una altra persona que li havia agafat el mòbil. Estem una mica en la línia de les Agatha Christie's, un espai tancat, un espai familiar, i que els que podien haver fet aquesta foto realment estan dintre d'aquesta família, perquè són dintre dels 6-7 persones que estaven allà, i no ho pot haver fet un altre, perquè no hi ha temps des de que l'home d'alguna manera s'adorm o perd el coneixement o deixa de recordar coses fins a l'hora en què es registra que s'ha fet aquella foto, no ho pot haver fet ningú de fora perquè ningú havia tingut temps de fer-la. I demana, en comptes d'anar a la policia, demana a aquesta investigadora que miri qui pot haver fet aquesta imatge i si ha sigut ell, perquè també té dubtes de si ha sigut ell i que no ho recorda. Uh-huh. Aquest és com arrenca la història, és una novel·la relativament curta, per ser una novel·la negra, a vegades són molt llargues, no arriba a 300 pàgines, està a la línia de 300 pàgines i es llegeix amb un cap de setmana.
No és gens llarga, està bé?
No. És curteta, és d'aquestes que, no sé, la gent que viatja, per exemple, que vol llegir una novel·la que no li duri gaire i que no pesi gaire i se la volen emportar per a llegir en els trajectes o de tren o d'avió, doncs és perfecte. També se segueix molt bé la trama, perquè a vegades hi ha trames i subtrames en la novel·la negra que pot complicar-se o coses d'intrigues complexes. En aquest cas, vull dir, és una família que uns tenen ganes de vendre l'empresa i els altres la volen mantenir. Vull dir, ràpidament veus quin és la... quin és el motiu, diguem, de que podria provocar, doncs, la mort d'un d'aquests personatges.
Mm-hmm. Em sorprèn que tenint un pseudònim que funcionava, Lars Kepler, que ara l'hagin canviat.
Sí. Suposo que confien molt en... Bueno, de fet, com que la informació la donen i tot està al carrer, vull dir, confien molt amb el segell editorial amb qui editen, que això és important, i en què això, de la mateixa manera que nosaltres ho hem vist de seguida, doncs els lectors i seguidors de Lars Kepler també ho trobaran. Hem de dir que a la llibreria El Cucut teníem una secció que hem de reanimar i de tornar a posar en marxa, que és les millors històries primer es llegeixen. Avisem amb això perquè molta obra que s'ha portat al cinema, si abans s'ha pogut llegir, doncs moltes vegades és més ric en matisos i en detalls. En aquest cas, aquesta novel·la de la qual parlem ara, La llave misteriosa, ja s'ha traduït a més de 30 llengües i Netflix ja l'ha comprat. És a dir, qüestió d'un any màxim que probablement ja sigui una sèrie...
Mira.
A Netflix. Bueno. Vull dir que qui vulgui avançar-se i tenir, bueno, doncs aquests matisos que diguem, d'observació, de detall, de posar-li cara en els personatges segons la seva manera de ser i no la dels actors i actrius que sortiran, doncs també ho aconsellem. Uh-huh. I també no... Una cosa no es falla a l'altra, eh? Jo no sóc pas partidària de... i com a llibretera, d'insistir en què és millor el llibre. Jo crec que és diferent. O sigui, a vegades ni millor ni pitjor. No es pot esperar, quan es mira una pel·lícula d'una obra llegida, no es pot esperar que sigui el mateix. S'hi ha d'anar, diguem, com havent fet un reset i haver decidit que es comença de zero i veure què proposa el director de la pel·lícula.
I a més que quan veus una pel·lícula que és massa similar al llibre, fins i tot en els diàlegs, jo també em sento incòmode, perquè jo hauria volgut que el director fes la seva pròpia aproximació a l'obra, i a la història, que m'ho traslladés en imatges literalment.
Sí, això poder passa quan el guionista és el mateix escriptor o escriptora.
També.
Vull dir que poder, si es dona llibertat absoluta a la interpretació, és d'una manera... Si l'escriptor insisteix en fer el guió, llavors probablement es copia a si mateix. De tota manera, la lectura i el cinema són dos arts molt diferents i ja et dic, jo prefereixo disfrutar-ho tot i no... A vegades, a veure, jo ara aquesta novel·la, sabent què haurà passat quan acabi, quan la vegi, no tindrà la mateixa inquietud que qui ho vegi per primera vegada, no? Però, bueno, també em puc fixar en moltes altres coses, eh? La interpretació, la música, el vestuari, jo què sé, hi ha molts motius pels quals gaudir d'una bona pel·lícula.
Mira, parlant,
o una bona sèrie.
Parlant d'això, parlant d'adaptacions audiovisuals, d'obres literàries, i de com poden, com pot separar-se l'obra audiovisual de l'obra literària, a Netflix precisament estan fent, l'estic mirant aquests dies, una sèrie animada d'Asterix i Obélix sobre el combat dels caps. És, que, per cert, està en català i per tant recomano a tothom que la miri. Són els dibuixos que són és a dir, no són l'Astèrix de
Lodec.
No, em refereixo, no és Astèrix persones, que hi havia sinó que són dibuixos animats amb 3D.
Sí.
Però, i és una adaptació d'un còmic que existeix, del combat dels caps. Però en fan una adaptació absolutament lliure, però molt adaptada a les característiques de Netflix, a l'animació actual. I és molt bona la sèrie, està molt ben feta.
Sí, ja m'ho han dit, i a més, ja estem preparant l'aparador amb Astèrix i Obèlix, perquè això provoca aquell desig de pares que han crescut llegint els còmics de l'Astèrix i l'Obèlix, que tenen ganes ara d'introduir la lectura de la col·lecció en els fills, saps? I està molt bé això, perquè és ajuntar generacions i disfrutar altra vegada amb una mirada nova dels fills, doncs, de totes aquelles aventures que qui més qui menys recorda haver rigut molt i haver gaudit molt.
Jo crec que vaja, jo la recomano tant als fans dels còmics, que ja faràs bé, vull dir, segur que hi haurà gent que tornarà a buscar-ne, com a nous espectadors nens. Però és el que parlava, és aquesta, una adaptació totalment lliure, però ben feta.
Sí, bueno, ara hi ha una qualitat extraordinària en el món audiovisual,
Sí que... Sí, més en l'animació, sobretot en l'animació, en el món de l'animació.
Hi ha molts recursos i molts nous sistemes que, bueno, sorprenen molt i cada vegada van inventant més, o sigui que sí, està molt ben fet.
Molt bé, doncs La llave màgica, recordem...
La llave, no, Misteriosa.
Misteriosa, disculpa.
Estarem amb el tema misteri. La llave misteriosa, Àlex Andoril, pseudònim del matrimoni Alexandra Coelho i Andoril, i l'Alexander, tots dos es diuen una, ella es diu Alexandra i ell Alexander.
Ah, mira, ja es van anar a buscar així.
I exacte, Andoril.
Molt bé, perfecte. Doncs en tinc ja moltes ganes,
Una molt bona novel·la d'intriga sueca dintre d'una família benestant i amb gran poder.
Doncs Maria Teresa, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé el dia i la setmana. I a passar el calor com puguem,
Sí, sí, sí.
Vinga, va, que vagi bé.
Adéu-siau. Bon dia.
Fins aquí aquest supermatí en què hem explicat que Palafrugell i la Generalitat acorden millorar la coordinació per una millor gestió del litoral, que Begur comença la temporada de platges amb l'objectiu de millorar l'accessibilitat i la sostenibilitat i la qualitat dels serveis, que Palamós impulsa una nova fase de participació ciutadana per decidir la inversió de 200.000 euros del pressupost municipal, o que 5 persones acaben ferides en un incendi a Palamós. També que han decomissat roba i calçat falsificat valorat en més de 200.000 euros al mercat de Platja d'Aro, o que Palafrugell se suma al Dia Internacional contra el Maltractament a la Gent Gran amb una setmana d'activitats de sensibilització que s'acabaran aquest diumenge amb una caminada i una xerrada. I a Sant Feliu de Guíxols ha mort en Néstor Sánchez Guerrero, als 88 anys, reconegut pintor i aquarel·lista. Hem parlat també del Festival Clàssic Pals, que celebrarà aquest estiu la seva quarta edició entre el 2 i el 17 d'agost a l'Església de Sant Pere, que tornarà a acollir 4 concerts de música clàssica.
Dimarts després. farem novament un dia tranquil, amb domini del sol, núvols alts que entrellenaran una mica el cel i fins i tot amb una mica d'aquesta calitja, aquesta mala visibilitat a causa de la pols en suspensió. Calor canicular. Avui ja farà un salt cap amunt la temperatura, valors de 30, una mica 32 graus a l'interior, més suaus a la costa, i amb una mica de vent de garbí a la tarda, fluix, poca cosa. La línia de la costa, xafogó marcada, i és que aquesta calor es mantindrà i s'accentuarà de cara demà dimecres.
Ai, bueno, gràcies, Isaac, i gaudiu del dia, i si, ja sabeu, si teniu piscina, doncs a la piscina, si teniu sort de tenir piscina, i si no, a la platja. Que vagi bé, bon dia!